El passat 15 de març, una expedició de garrotxins es va desplaçar fins a Ucraïna amb la finalitat de portar tot el que varen poder recollir en la campanya iniciada per un grup d'empreses de la comarca. Prop d'una quarantena d'empreses de la comarca hi van participar, aportant-hi doncs diferents coses, tot el que podien, fins i tot en alguns casos diners. La idea era portar tot aquest material per ajudar la població refugiada a la frontera amb Ucraïna i, en la mesura del possible, intentar baixar alguns d'aquests refugiats cap aquí, alguns amb famílies que els estaven esperant, altres no. En definitiva, era una incògnita el que aquest grup de gent es trobarien quan arribessin en aquest punt. El viatge va ser un èxit i avui ens acompanya en Jordi Roset, un dels que hi va anar, per explicar-nos com va ser una experiència que, sens dubte, els ha marcat.
Bones.
Jordi, benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
De res, és un plaer.
Aquí als 5 minuts més. Com va anar aquella experiència?
Bueno, és una experiència, no sabria com explicar-te ben bé, perquè és una experiència que, com a persona, és enriquidora, és una experiència molt, molt agredolça, és una cosa que no, o sigui, que no es pot explicar i s'ha de viure, és una experiència que ho veus a la tele i veus unes imatges molt cruels, quan arribes allà no et dona la sensació de que ho siguin tant, però quan mires els ulls de la gent veus que hi ha una tristor, hi ha una soledat, una cosa que, hòstia, amb diners no es pot pagar.
Un de vosaltres té la necessitat interna de fer alguna cosa per aquest col·lectiu i a partir d'aquí, entre vosaltres us aneu engrescant i decidiu, va, tirem endavant. S'organitza, sí, és... aquella festa a la Nabateria i a partir d'aquí tothom va portant coses. I què passa a partir de llavors?
Sí, bueno, és que van ser unes coses curioses perquè van ser moltes sinergies juntes. Amb en Francesc, tu saps que jo soc, que és el meu cosí. Llavors, jo fa dies que... feia molts dies que em voltava pel cap agafar els trapaus i anar-me'n cap allà dalt. Cada cop que veia imatges a la tele o sentia documents de ràdio, doncs em venia una impotència terrible que volia pujar cap allà dalt. Arribava a casa, li deia amb la dona i amb la Nati, i em deia que si m'havia tornat boig pujar tots al cap allà dalt. Llavors, clar, van anar a passar els dies i de cop i volta la Nati em diu: ostres, saps que en Pol vol pujar cap allà dalt? Acaba de dir la frase i el truco amb en Pol. I dic: Pol, puges cap allà dalt? I em diu: sí, vull pujar cap allà dalt. Dic: doncs va, quan marxem? Això va ser la frase. Però, com totes les curiositats sempre venen juntes, acte seguit, als 5 minuts de parlar amb en Pol, Olot és un poble, de cop i volta em trobo amb en Francesc. I dic, i la meva dona diu, havia dit amb en Francesc que no, i nosaltres marxàvem cap a dalt. I en Francesc, com que és un cap calent com jo, doncs de cop i volta diu: hòstia, que jo també hi vull anar. I de cop i volta me'l trobo jo i dic: Francesc. Diu: sí, ja m'ho ha dit la Nati que voleu pujar cap allà dalt, jo també vinc, jo també vinc, jo també vinc. Dic: doncs bueno, doncs marxarem amb dos furgonetes cap amunt i ja està. I en Francesc també diu: hosti, ja fa 10 dies que també hi vaig pensant. Dic: jo també. Diu: llavors, doncs bueno, vam començar a parlar amb la gent, en Pol va ser la persona que es havia posat en contacte, doncs, per curiositat, per exemple, amb l'Ajuntament de les Preses, que l'Ajuntament de les Preses, tot i sent un ajuntament petit del costat de l'Olot, doncs ràpidament li van dir: escolta, si tens necessitats o les necessitats que tinguis i estigui dintre del nostre abast, sigui en papers o sigui en el que sigui, doncs llavors compta amb nosaltres que t'ajudarem. Inclús, doncs, tenim una casa de colònies, doncs, que l'obrirem perquè la gent que porteu vosaltres, doncs, pugui estar uns dies aquí mentre no li busquem espai. I així va començar tota la història. Acte seguit ens n'enterem que la Marta estava de la Nabateria, estava creant, doncs, tota una història. Ens anem a trobar a la Marta, li expliquem la nostra idea i diu: hòstia, doncs perfecte. Diu: perquè podem ajuntar totes les sinergies aquestes. I sí, sí, vam ajuntar totes les sinergies aquestes. I llavors ens vam trobar amb el que ens vam trobar, que el dia, això va ser un dijous, divendres, doncs el dimarts següent, a les 10 del matí, estàvem esmorzant a la Nabateria, a punt de fer uns 2.500 quilòmetres de pujada per anar cap a Polònia.
Jo recordo el moment en què carregava les furgonetes, la veritat és que es palpava l'ambient una certa tensió emocional, amb en aquest cas amb Volodymyr, que tenia contactes en allà, i és algú que us estava dient per qui sí, per qui no, heu de parlar amb aquesta noia, heu de parlar amb l'altra. Jo vaig veure com carregava aquelles furgonetes, com us ajudaven a carregar-ho, com es palpava aquesta tensió, més en un ambient d'uns treballadors d'una empresa determinada on tothom tenia les seves històries particulars. A partir d'aquí, l'any demà marxàveu. Com va ser aquell viatge d'anada?
La veritat és que, hòstia, jo recordo com una cosa molt, molt... La veritat és que és molt emocionant. Marxes amb una tensió... Perquè no saps exactament... O sigui, no saps exactament què faràs ni... O sigui, marxàvem, sabíem que anàvem carregats de medicaments, bàsicament, sabíem que portàvem, doncs, una petita part de menjar i... portàvem bastantes adredons, que precisament la casa Macias ens havia donat, doncs molts adredons, i bueno, i pujàvem cap allà dalt amb això, no gaire res més. Sabíem que havíem d'anar a un lloc concret a recollir una sèrie de gent, i sabíem que després ens portarien una altra família que estava en un altre lloc. O sigui, vam marxar així. Llavors, durant el trajecte, també amb els ucranians, doncs, ja havíem tingut contactes, sabíem més o menys el que havíem de fer allà, inclús ens van fer fotos a nosaltres per poder enviar les fotos allà amb la gent d'allà per saber qui érem nosaltres quan arribéssim allà. També ens van enviar una foto d'alguna de les persones que havíem de recollir, perquè clar, al mig de tants refugiats pots agafar una persona per altra. Uh-huh. Llavors doncs, ens van enviar alguna foto d'aquesta gent que havíem de recollir, i va ser marxar cap allà dalt i dir... Aviam què ens trobarem. Llavors, què passa? Doncs, durant el trajecte, clar, són moltes hores, moltes converses, bueno, són quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i vas passant paisatges, vas veient coses, i fins que arribes allà dalt i veus el que és la realitat.
Jordi, comentaves que, evidentment, des d'aquí ens arribaven unes imatges, i eren les que teníeu en aquell moment, no?, tot el que ens arriba. Quan arribeu allà, veniu amb aquestes imatges al cap, què és el que us trobeu i com reaccioneu al que us trobeu?
La veritat és que és una cosa molt curiosa, perquè, clar, tu surts d'aquí amb unes imatges que són una crueltat brutal. Això no et vull dir que quan arribes allà no hi és, uh-huh. Tot el contrari. Però, clar, arribes allà i de cop i volta tot el que havies vist a les imatges a la televisió et canvien completament i dius, hòstia, què passa aquí? Veus de cop i volta una pila de menjar, dius, aquesta gent no passa gana aquí. De cop i volta entres a dins, perquè ens en fem una idea, com si entressis a dins l'Esclat, uh-huh. o qualsevol supermercat d'aquests de quiolots tan grossos, entres allà dins i comences a veure tot de maques, però dins fa calor. Dius, hòstia, estan a 21 graus, més menys.
A fora no hi havia aquesta temperatura.
No, a fora, precisament, abans d'entrar a tot això, el que vam fer va ser descarregar. I descarregar va ser colar una furgoneta amb una altra furgoneta, descarregar tot el nostre a l'altra furgoneta, que a més aquella furgoneta se'n anava cap a dins a Ucrània, perquè a més, estàs allà i dius, a quant estàs de la frontera? I realment nosaltres estàvem a 3 quilòmetres de la frontera.
Allà mateix.
És a dir, allà mateix. Inclús la noia ens va estar explicant, diu, si haguéssiu vingut el dia abans, doncs darrere aquestes muntanyes que veieu aquí davant, que estaríem parlant de res, 10, 12 quilòmetres o 15, diu, haguéssiu vist com s'enlluernaven perquè varen estar bombardejant aquí. Clar, t'acaben de dir això, i si vols que et digui la veritat, se't fot el cul, però... estret, perquè dius, hòstia, en qualsevol moment pot ser que hi hagi alguna... que se'ls escapi alguna cosa, no?
I tant.
I clar, i llavors veus a la gent aquesta i dius, ostres, aquesta gent és espectacular. Aquesta noia mateix tenia 24 anys i ens diu, el meu home està lluitant a la guerra, el meu pare està lluitant a la guerra, però és que tinc el meu germà que deu estar. Diu, clar, jo estava allà i tenia una necessitat d'ajudar el meu propi país. I l'única necessitat i l'única cosa que puc fer és el transport, perquè jo puc, siguent una dona,
pot entrar i sortir
de la frontera. Llavors, doncs, clar, què passa? Doncs que ella podia sortir i entrar de la frontera. Llavors va ser acabar de carregar amb nosaltres, vale? Esperar una altra furgoneta, que varen arribar d'unes altres furgonetes, d'una gent de Berga, que també molt divertits, molt catxondos. Vam carregar la segona furgoneta que hi havia d'allà i ells dos van marxar cap a dins Ucrània, clar. I dius, ostres, i aquesta gent se'n va cap a dins. Dius, en un lloc on realment hi ha perill.
I no? Es perden en la foscor.
I exacte, es perden ni més ni menys. I ens va explicar, diu, nosaltres arribarem aquí a Ilbiz, i aquí a Ilbiz tenim un petit magatzem, d'aquestes dues furgonetes en sortiran de 4 o 6 furgonetes més petites, i aquestes furgonetes s'aniran cap a Kiev i s'aniran cap a diferents llocs. Clar, i dius, ostres, i per què no agafeu la mateixa furgoneta? Diu, molt senzill, perquè d'aquesta manera, si n'intercepten alguna, sempre n'hi ha alguna que pot arribar.
Jordi, vosaltres viatjàveu amb un ciutadà ucraïnès que ja fa molts anys que està vivint aquí a casa nostra, aquí a la Garrotxa, però que a l'altra banda de la frontera hi tenia mare, o hi té mare, i té familiars i té fills, no? Alguns dels quals es dedica a l'aeronàutica militar. Patíeu per ell? Patíeu perquè tingués la tentació de creuar? Algú de vosaltres va tenir la sensació de creuar en algun moment?
Mira, si et dic la veritat, hi va haver un moment que quan estàvem parlant amb aquesta noia, concretament, també t'haig de dir que en Sergei, doncs, és una persona, com a persona, és impressionant, és espectacular, com a persona, és una persona que, bueno, que et sorprèn. Una de les causes que, de les 10 places que portàvem, que només en vam utilitzar 8, vale? Va ser per dues raons. Una, perquè fins a l'últim moment no sabíem si en Sergei ens diria que la seva mare venia, llavors necessitaríem una plaça per emportar-nos a la seva mare, que és el més normal del món, i per si venia la seva germana, que també està allà. Llavors era per, en certa manera, les dues places aquestes. Però llavors no es varen ocupar, doncs, per la senzilla raó, perquè era molt complicat trobar una persona per baixar, i a més, doncs, perquè com que havíem d'anar fent intercanvi, aquestes furgonetes no estaven preparades per fer tants quilòmetres. Llavors, amb una de les furgonetes era molt incòmode estar davant, perquè eren 3 places de davant, els seients no es podien reclinar ni es podien fer res, sinó que eren molt incòmodes, i clar, sabíem que ens tocaven 2.600 quilòmetres de baixada, i era molt complexa. I en tot moment, des del moment que vam marxar d'aquí, li vam deixar clar a en Sergei que en cap moment estaria sol. En cap moment. Que un o l'altre l'estaria controlant, més que res perquè no tingués la temptació d'entrar cap a dins. Perquè vam marxar 4 d'aquí i la idea era tornar 4, no tornar a 3. Llavors ell ho tenia molt clar, també ens va dir que en cap moment ell havia pensat, doncs, quedar-se allà al seu país, que ho havia pensat moltes vegades, però no amb el viatge que faríem nosaltres, sinó que havia pensat a títol individual, com és normal, i que tothom volia defensar el seu país, no? Però a part d'això, ja t'he dit que en cap moment, doncs, vàrem estar, entre cometes, patint, doncs, perquè en Sergi s'anés cap a dins a buscar la família. També en aquells moments, i en aquests moments en Sergi també, la família on estava, no hi havia cap conflicte absolutament de res. Hi havia hagut un petit conflicte, mínim, però allà on estava ell, en teoria, la gent estava...
No hi havia bombardejos, era això. Clar, quan arribeu allà, tu deies abans, no? Hem fet unes fotografies, ens han donat fotografies, perquè, clar, hi ha moltíssima gent, no? I hem parlat, abans de microfon tancat, però se n'ha parlat molt de les màfies que aprofiten aquestes situacions per, doncs bé, agafar persones, dones, nens, que a més havien desaparegut. Com és aquesta arribada de les persones que havíeu de baixar, no? També, mare, bessons, etc. Com va anar?
Sí, el tema aquest és una cosa que també ens va xocar bastant, moltíssim, perquè nosaltres vam arribar allà, clar, i nosaltres qui som? No som ningú. En definitiva, no som ningú, no som cap associació. Uh-huh. Sí que portàvem una carta de l'Ajuntament de les Preses conforme nosaltres anàvem a buscar una sèrie de gent i tal i qual. Però clar, en definitiva...
Sí, sí.
Som persones físiques i no som ningú.
Parlàveu en anglès?
Jo sóc l'únic que no parla. Jo parlo català, castellà i per telèfon, res més.
Val, val.
Ell sí, o sigui, en Pol parla anglès, en Francesc parla anglès i en Sergei doncs parla clar diferents idiomes. Llavors, clar, ens vam trobar que de cop i volta vam entrar dins el centre comercial aquest, però és que clar, allà ningú et demana, et va demanar absolutament res, que és una cosa que xoca, no? Perquè dius, hosti, com us he dit, a micròfon tancat, hi ha coses que no crec que la meva vida em marxin del cap, com per exemple la història, veus una maca de cop i volta que és una història que ja t'he dit, que se'm fa un nus cada cop que hi parlo, se'm fa un nus al goll, i dius, hòstia, veus a tres nens amb una maca, el més gran poder té 8-9 anys i està abraçat als altres dos, i el petit poder té 3 anys, i dius, ostres, te'ls mires i veus que dormen i, hosti, els veus feliços dormint, no? Però clar, de cop i volta veus tres maletetes al costat, tres trollers petits, i comences, el teu cap comença a pensar, i aquests nens què estan? Estan sols? Clar. Estan acompanyats? Tenen els pares? Tenen la mare? On qui estan? Clar, comences a fer moltes coses, i referent al que dius tu, clar, nosaltres entrem allà dins i ningú ens demana absolutament res. Ah, llavors dius, hòstia, aquí la gent pot venir a buscar gent i pot, entre cometes, seleccionar. Tu, vols marxar? Doncs va, t'agafo i ens n'anem. Hi ha molta gent que clar, la desesperació et portarà a dir, clar, doncs clar, va, vinga, marxem. Ah, nosaltres, concretament, com que portàvem una foto d'una gent, sabíem que 5 persones estaven allà, llavors automàticament, quan en vam trobar una,
ja va estar. Ja va trobar les altres, clar.
Perquè estaven tots junts i ens vam emportar tota aquesta sèrie de gent. Llavors sabíem que tota aquesta sèrie de gent ens els emportava. I a la primera nit, o sigui, vam anar a descarregar a les 11 de la nit, que ens van demanar, sobretot, que anéssim a les 11 de la nit per seguretat, a més, clar, que no ho entenia per què, però bueno, és perquè si veus algun coet, alguna història d'aquestes, doncs veus el reflex, llavors, entre cometes, et pots intentar protegir, però bueno, és una història que no ho acabo de veure, clar. I vam agafar aquestes 5 persones i ens els vàrem emportar ja aquella mateixa nit, els vam treure d'allà i ens els vam portar a un hotel que nosaltres havíem aconseguit a 40 quilòmetres d'allà. Doncs vam aconseguir habitacions per aquesta gent i ja vàrem venir a dormir amb nosaltres. I llavors, l'endemà, doncs, un noi que vam trobar allà, un col·laborador que conjuntament, el que estàvem parlant abans, amb l'Armenteres, de RAC1, doncs estaven coordinant coses. Quan la gent es posava en contacte amb l'Armenteres, l'Armenteres els desviava cap a aquest en Tom, i en Tom s'encarregava de buscar gent que realment necessités marxar i els posava en contacte. Llavors en Tom, que és molt amic de... Bueno, és molt amic, és un conegut d'en Dani Planàs, doncs, que és el que ens va passar el contacte, en Tom ens va anar a buscar l'altra família, que era una mare amb dos bessons, que a més vam tenir que esperar una estona perquè un dels bessons estava ingressat a l'hospital, a Polònia, estava ingressat i li tenien que donar l'alta per poder marxar cap aquí. Llavors vam tenir que esperar, en Tom ens els va anar a buscar, que estava a 3 hores al nord, i ens els va baixar allà on estàvem nosaltres. I llavors, un cop vam tenir totes les famílies, ja vam agafar els trapaus i un altre cop cap avall.
Com és el primer contacte amb aquestes famílies? Perquè, és clar, per ells vosaltres sou un àngel de la guarda.
I algú desconegut al mateix temps, no? Allò que dius que quan hi ha, evidentment, la necessitat de marxar, marxes, però al mateix temps també entenc, jo ara em poso al lloc d'una mare amb nens i penses, bueno, aquesta gent entenc que són de fiar, però...
Estic a la seva sort.
Clar, totalment, no?
Sí, clar, no, això està clar. La primera imatge és allò de, hòstia, els veus... que els hi canvia en certa manera una mica la cara, perquè de cop i volta de veure una mirada perduda veus que la mirada comença a ser una mica més riallera, perquè veuen una possible sortida, i llavors, doncs, bueno, degut a que tenien fotos nostres, clar, enviades per gent coneguda d'aquí, llavors això fa que ells vagin amb
més tranquil·litat.
Amb més tranquil·litat, clar. Mm-hmm.
No? Llavors els agafes, te'ls aportes dins de la furgoneta i, bueno, te'ls emportes. De totes maneres, et continuo dient, o sigui, se'ls veia una mica més alegres, però a la que estàs dins de la furgoneta i vas conduint, i com que portes moltes hores conduint, a la que mires pel retrovisor i vols mirar els cotxes que venen a darrere, clar, indirectament veus les places que tu tens a darrere i veus la gent que portes a darrere. I la tristor i la mirada perduda de tota aquesta gent, doncs no, això no canvia, no canvia i et fa estar una mica trist, tot i que amb el francès ens agrada molt la conya i el cachondeo, intentàvem fer cachondeo i
minimitzar, animar una mica, no?
Inclús, que sé, posàvem cançons antigues de la trinca i fotíem parides.
Escolta, Jordi, m'explicava en Francesc, perquè vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell durant el viatge, com tu saps, i amb tu també, a través del WhatsApp, fins i tot jo vàrem parlar per telèfon, m'explicava que dos dels que vàreu baixar són adolescents i que una de les primeres coses que van demanar era veure si hi havia wifi.
Sí.
La qual cosa és el que dèiem a vegades, no? De per què connectem tant amb aquesta gent, potser perquè no estan tan lluny de nosaltres en determinades coses que poden semblar banals però que al final potser no ho són tant,
és que en definitiva són, per què hem connectat tant amb aquesta gent? Doncs és molt senzill, perquè és pràcticament som calcats. O sigui, també hi ha una cosa que ens va sorprendre molt, perquè, hòstia, són gent però molt igual que nosaltres. El mite aquest de que la majoria de dones són altes, rosses, esbeltes i que dius, uau, que són de... Pues no, són com les nostres que tenim aquí, que n'hi ha de rosses i de morenes, d'altes, de baixetes, doncs són exactament igual. O sigui, són gent tan igual que per això ja crec que la gent ha empatitzat tant amb això, amb aquest conflicte. I a part de que hi ha el sonat aquest d'en Putin, doncs que també és com un diable que la gent l'estan demonitzant.
Escolta, parla'ns d'en Tom. Com és en Tom? Perquè en Tom és un nom que surt sovint.
Sí, en Tom, nosaltres el coneixem a través de, com t'he dit, en Dani Planàs. En Dani Planàs és una persona que va anar-hi abans que nosaltres, allà, i nosaltres ens n'entenem que en Dani acabava d'arribar. El truquem i li diem, hòstia, Dani, dic, podríem parlar un moment? Ets per aquí, Olot? Podríem parlar un moment? I em diu, sí, sí, cap problema. Veniu i parlem, i quedem en un bar. Ens assentem, ens fem les presentacions, tot i que ja ens coneixíem, perquè a Olot, per sort o per desgràcia,
ens coneixem tots.
Llavors, doncs, és allò que dius, ostres, comencem a parlar, li comencem a demanar ja quines necessitats tenim per pujar cap allà dalt, si necessitem documentació, si ens pararan gaires vegades, o sigui, una mica que ens faci un resum del seu desplaçament allà dalt, doncs que ens faci un petit resum per nosaltres veure el que ens hem d'emportar, els papers que hem de necessitar o la documentació que hem de portar, ni més ni menys. I a més de tot això, em diu, bueno, quantes places teniu? I nosaltres diem, nosaltres anem amb tantes places, hi ha dues places que no els podem cobrir, fins l'últim moment no els podem cobrir perquè ja són les places d'en Sergei, com si diguéssim, dic, i tenim cinc places ja que hem parlat amb la gent d'aquí, els ucraniesos d'aquí, que estan cobertes per amics que tenen allà, que els han de baixar, i una mare, doncs, que la seva filla viu aquí a Olot. Llavors diu, vale, diu, per tant, us sobren en principi tres places, no? I diem sí. Diu, no, perquè jo m'ha contactat amb mi un agent que és una mare amb dos nens, a més, clar, ens va tocar la fibra, perquè jo també tinc bessons, clar, i diu, és una mare amb dos bessons de 11 anys, exactament igual que les meves, diu que s'haurien de baixar. I dius, ostres, vale, doncs molt bé, doncs els baixarem. Diu, i aquestes persones us posarà en Tom, que és una persona que jo he conegut allà, que hi tinc molt bona relació, que hi he estat dos dies allà convisquent amb ell, que m'ha solucionat tots els problemes que he tingut allà. Doncs aquesta persona us posarà en contacte o us buscarà aquesta gent i us les portarà. Vam dir, vale, perfecte. Llavors, doncs, bueno, ens posem en contacte amb en Tom, li expliquem, li diem i tal i igual, i sí, sí, cap problema, tot el contrari, un tio amb un desparpajo de conya, us he ensenyat les fotos, sembla, perquè la gent se'n faci una idea, el que has dit tu, més o menys, un missioner,
sí, un missioner
sense frac, o sigui, sense les bates aquestes que porten, les túniques, però un missioner. I és un tio, doncs, que és polonès, estava fincat a Anglaterra, ha estat molts anys a Anglaterra, es va quedar sense feina fa uns 4 mesos aproximadament, i quan va estallar el conflicte, doncs, va decidir venir a fer de cooperant allà pel seu compte, únic i exclusivament pel seu compte. A dia d'avui ja quasi ha muntat una associació, vale? Que és el que també nosaltres amb en Dani, amb en Francesc i amb en Pol probablement estem en tractes de muntar, perquè hem vist que hi ha moltes necessitats, no allà, sinó en moltes altres històries. I llavors, doncs clar, ens posem en contacte i és un tio molt maco. És, no sé, és com un àngel de la guarda al mig de la
misèria, no?
Sí.
Jordi, parla'ns una mica d'aquest viatge, evidentment us ha colpit a nivell personal i a nivell emocional. Fruit d'això és que us heu quedat amb ganes de més i que ara us plantegeu dur a terme, seguint l'exemple d'en Tom o amb el seu suport o amb associació amb ell, no sé, això, tot això encara s'ha de definir, però vosaltres ara voleu dur a terme una iniciativa de caire social, precisament per canalitzar, doncs, totes aquestes ajudes, ja no només al poble ucraïnès, sinó moltes altres persones que es puguin trobar en aquesta situació. Explica'ns una mica què és el que teniu en ment.
Sí, la idea, bàsicament, amb en Francesc, ara m'està parlant amb el viatge de tornada, i bueno, una de les coses que estàvem parlant, doncs, escolta, ens ha donat la sensació de que el que hem fet ha estat molt poc, o sigui, és com si haguéssim posat un granet de sorra dintre d'una platja, que no es veu, però sempre és un granet de sorra. Llavors ens ha donat la sensació aquesta de que havíem fet molt poques coses. Al ser molt poques coses, doncs te'n dones compte que pots fer molt més, que tenim possibilitats perquè coneixem a gent en certa manera que ens pot ajudar, que tenim unes possibilitats, doncs, que ens, bueno, i una il·lusió que ens pot permetre crear de moment una associació. I llavors ens reunim amb en Dani Planàs, li proposem, ell ens proposa, i a partir d'aquí hem començat a moure una mica els fils. En principi volíem introduir-hi en Tom dintre de tot això, però ells siguin allà dalt i nosaltres siguin aquí, hem trobat més adient que ell muntés la seva pròpia, nosaltres muntarem la nostra pròpia en principi, i dintre dels estatuts que puguem col·laborar amb gent que busqui més o menys el mateix que estem buscant nosaltres. Llavors la idea ja no és només ara, perquè hi ha el conflicte d'Ucrània, i quan realment hi ha una guerra que la tens tan a prop, perquè realment tot això es basa en que hem tingut una guerra a Europa, perquè quan hi ha hagut la guerra a Síria o quan hi ha hagut altres guerres, tot i siguent gent i tinguent els problemes que té, la gent no s'hi ha volcat com s'ha volcat aquí a Ucrània, no? Llavors te'n dones compte que, a part de que no som diferents, sinó que som iguals, perquè som gent, tot no deixa de ser gent, blanca, negra, taronja, verda, sí, del color que sigui, és igual, són gent, però en definitiva sí que el tenir una cosa tan a prop i que toca de prop perquè és Europa i que d'aquí 4 dies pot ser un altre país més proper, perquè si comencen per aquí pot ser un altre país més proper, llavors et fa això, doncs, pensar una mica i dir, ostres, necessitem ajudar algú més, tenim possibilitats de fer-ho, doncs llavors intentem, dintre de les nostres possibilitats, doncs, intentar ajudar més gent. I dintre d'això, en Francesc i el seu pare fa molt de temps ja que estan fent col·laboracions amb el Marroc, llavors, doncs, bueno, en Francesc proposa, diu, ostres, i si fem coses en altres llocs? Vam dir, ostres, doncs, vale, doncs perfecte, perquè doncs, un motiu d'aquests és això. A més, te'n dones compte que la majoria de per exemple, el consorci d'aquí a Olot està saturadíssim, perquè hem parlat, doncs, perquè avui precisament ens arriben dos mares amb dos fills, i els hem intentat buscar a través del consorci, doncs, habitacions, i està tot saturadíssim. i llavors doncs, ens hem tingut que moure a nivell personal doncs, per trobar-los una ubicació perquè aquesta gent puguin estar 3 dies aquí, perquè a partir de dilluns ja els hi hem trobat una altra ubicació en un altre lloc i llavors ja marxaran cap allà, ja tindran una casa en certa manera, no? Llavors, bueno, la nostra idea és començar mica en mica a fer cosetes d'aquestes, intentar doncs, que això vagi creixent, i si realment veiem que això té un futur, llavors la idea seria crear una, segurament una fundació que hi abarca més coses, que és una altra història, i proponent-ho. Com t'he dit abans, les coses que... Això m'ha ensenyat el meu germà, que les coses que es fan lentes i a poc acaben sortint bé. I llavors doncs, la nostra idea és aquesta de mica en mica doncs, intentar començar per aquí i veure ja on ens porta. Intentar ajudar la màxima gent possible, perquè també ens n'hem donat compte, després parlant amb gent del Consorci de Quilot, que hi tenim molt bona amistat, te'n dones compte que no només hi ha famílies a Ucrània que necessiten ajuda. Hi ha a vegades doncs, gent a Quilot, famílies olotines, que també necessiten ajuda. I llavors el Consorci no pot ajudar. Llavors, una de les llàstimes que hi ha és que hi ha moltes vegades polítics que es venen a fer fotos, o es fan fotos amb coses que no toquen, i llavors quan realment els necessites, si t'he vist no m'hi acordo. Això és una llàstima. I quan també aquesta gent ha d'estar al nostre servei, no nosaltres al seu.
Entenem, Jordi, que ara a poc, deies tu, anireu fent, però precisament aquest suport que ara deies que no hi és en molts casos, per part política, necessitareu o voldreu de suport d'altra gent que també es vulgui implicar en el projecte? No parlo d'ara mateix, que l'esteu creant, però quan comenci a tirar endavant?
Sí, o sigui, ja amb nosaltres al principi és la nostra idea, i a partir d'aquesta nostra idea el que hem d'anar fent és buscar primer gent que es vulgui involucrar, que tingui ganes de fer coses, i llavors, a més, doncs, bueno, buscar gent que tingui una mica més de poder econòmic, que ens pugui com anar padrinant en mica, i llavors, com més coses puguem fer, com més coses es aconsegueixin, doncs crec que irà millor per tothom. Llavors, crec que els olotins som gent molt ben parida, que en un moment donat, ostres, ajudem moltíssim. També hem de pensar una cosa, a Olot crec que hi ha una de les colònies ucranianes més importants que hi ha a la província de Girona. Llavors també possiblement també ens hem involucrat una mica més degut a això, no? Que hi ha més gent, però bueno, en definitiva l'ho dic jo. O sigui, hem d'intentar ajudar el màxim possible a la gent que puguem.
A part d'aquestes empreses que ja varen participar en aquesta expedició cap a Ucraïna, Jordi, seran els primers candidats a qui anireu a trucar la porta, de qui n'espereu alguna cosa? És a dir, podem dir que el que es va fer llavors és una mica l'embrió d'aquest projecte que voleu engegar?
Bueno, l'embrió som nosaltres. Llavors, si nosaltres ho tenim clar, o sigui, les coses quan es fan és perquè realment les tens molt clares i ho has de fer amb molt bona fe. Llavors, a partir d'aquí, sí, irem a tocar a tota la gent que puguem i tota la gent que vulgui. És a dir, no perquè sigui un empresari o sigui una persona doncs, amb un poder adquisitiu important, doncs serà la primera que irem a tocar. No, a lo millor irem a trucar a una persona doncs, que ens pugui ajudar amb altres coses. A lo millor una de les primeres persones pot ser un advocat, doncs, perquè realment plasmi sobre un paper tot el que nosaltres volem i tots els estatuts que hi haurien de ser. A lo millor ets tu, Joel, que et venem la moto de tal manera que sense donar-te en compte dius, hòstia, doncs m'hi poso. O sigui, a qui sigui, la veritat és que a qui sigui, jo crec que hi ha molta gent aquí a Olot que et pot ajudar, i llavors no té per què ser aquestes primeres persones, que ja sabem que si els hi demanes majoritàriament aquesta gent t'ajudarà. Per què? Doncs perquè t'ho ha demostrat amb més o menys. Ja no parlem, moltes vegades no es parlen de temes econòmics, o sigui, tema econòmic, en certa manera, és molt important, perquè sense diners no es poden fer coses. Uh-huh. Però el que realment crec que és important és tenir els contactes com per poder solucionar les coses i no allargar-se. És a dir, si pots solucionar una cosa avui, aquesta persona m'interessa. El que no m'interessa és aquesta persona que em pot solucionar la cosa el mes que ve. Perquè per això, per fer aquesta cosa del mes que ve, hi ha els polítics. Que és el que fan. Llavors, nosaltres el que necessitem realment és gent que vulgui estar involucrada, que realment tingui ganes de poder ajudar la gent i tirar endavant. I ja està, ni més ni menys.
Jordi Roset, gràcies per acompanyar-nos.
De res, a vosaltres.
Estarem pendents de com evoluciona tota aquesta experiència.
Bueno, estareu informats.
I bé, i enhorabona per l'èxit d'aquesta expedició, que d'altra banda sabíeu com començava, però tampoc sabíeu com podia desenvolupar-se i sobretot com podia acabar, no?
Bueno, de moment ha començat, encara no sabem com acabarà, perquè el camí és llarg.
Gràcies.
A vosaltres.